i benvinguts al Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Tinc una sortida, una cita i un dubte preocupant per vosaltres. La sortida és que Mapi ja ha comunicat al Barça que marxa, acaba contracte final de temporada i no ha acceptat l'oferta a la baixa que li havia fet el club. Us expliquem de seguida. La cita la podeu intuir 23 de maig, 6 de la tarda, a Oslo. Si aquesta serà l'última Champions d'Alexia amb el Barça, només ho sap ella i pel que sabem és possible que a dia d'avui encara no ho tingui decidit al 100%. I el dubte fa referència al futbol base femenil de l'Espanyol. La propietat, segons la grada, ha arribat a plantejar-se en la continuïtat. Us explicarem el que sabem i per què hi ha preocupació, tot i que de moment no hi haurà cap decisió dràstica. Comencem!
Fem Futbol. Un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Ja heu vist, que tenim molta teca avui. Ruth Vilà, com estàs?
Molt bé.
Amb la teva carpeta de Mapi León ja desgastada de tant utilitzar-la sobre la taula un dia més, eh?
Però és que sóc molt fan de Mapi. M'encanta, Mapi.
A mi també m'encanta i em temo que avui no porta bones notícies, però esperem que ara en parlarem. Maria Tiques, com estàs?
Molt bé.
També ens has de posar llum, juntament amb la Ruth, totes dues, al cas Alexia. Sí. A veure com està, perquè aquelles llàgrimes ens van inquietar. Ja més o menys intuïem que... Bé, ara en parlem. Ara en parlem del cas Alexia. També tenim aquí l'Andrea Ors.
Què tal, família?
Et feia a la carretera. Jo aproximadament... Et feia ja, doncs, per Bremen, una cosa així, anar tirant cap a Oslo.
Però jo tinc un pla, després us l'explico, aviam què us sembla.
Tens
però necessitareu
pla,
15 dies de festa, que no tothom se'ls pot demanar.
15 dies de festa, és a dir, tu trigaràs 15 dies a arribar a Oslo? No, una setmana per arribar, una per tornar.
Exactament, clar. Una ruta maca per Europa.
Una ruta maca per Europa, ara ens l'expliques. I també aquí ja la Paula López.
Què tal?
Ja ha acabat la temporada del Cornellà.
S'ha acabat.
Oficialment podem parlar d'una futbolista, d'una exfutbolista?
Sí, podem parlar d'una exfutbolista.
Un aplaudiment, Paula!
Llarga carrera
s'ha acabat.
De la Paula, que ha decidit penjar les botes al Cornellà, que ha acabat la temporada. Bé, ara et quedes amb el barret de coordinadora del futbol base de l'Adam, que no està malament.
No, gaudir del futbol d'una altra manera.
Exacte, que tens moltes coses i... Patxanguetes, no?, a partir d'ara?
Sí, patxanguetes, pàdel... Ah, gràcies.
Ai, podem fer un partit de pàdel, que a la Tiques també li agrada.
Sí,
no
som cinc.
Jo
em quedo fora i us veig jugar.
No, jo no jugo a pàdel, o sigui, pots jugar amb elles.
És potser l'únic esport que no controles.
Sí.
Va, ara que ja hi som totes, sí que ja hi són també els amics de Panini, que com sempre ens acompanyen, obrim joc i fem futbol. Ens ve molt de gust parlar de la final de la Champions, ja decidida aquest Barça-Lió, que té molts al·licients. Per parlar en profunditat del Lió, no patiu, perquè ens queda un capítol abans de la final d'aquest 23 de maig a Oslo, i avui, abans d'aquesta final, tenim notícia, ho dèiem, que no per esperada fa menys mal, Ruth, perquè Mapi ja ha respost al club respecte a l'oferta a la baixa que li van fer i que ens vas explicar aquí al Fem Futbol.
Sí, Mapi León ja ha explicat al Barça que marxa el 30 de juny, quan acabi el seu contracte, és a dir, que aquí, en aquest estiu, acabaran les 9 temporades de Mapi León vestir la samarreta blaugrana. Recordem que va arribar el 2017, procedent de l'Atlètic de Madrid, després que es paguessin 50.000 euros per ella, que en aquell moment era una xifra...
Era el primer traspàs que es feia.
I que els ha amortitzat, més que amortitzat, perquè, tot i que ha estat lesionada alguns mesos, Mapi ha estat una jugadora de les més importants del Barça i acabarà, si no hi ha cap contratemps, tot i que també està lesionada fa poc, en un moment de forma extraordinari, també sent capdalt pel Barça aquesta temporada.
Doncs tant de bo pugui sumar la quarta Champions, perquè les tres prèvies ella hi ha estat. Sí que és veritat que hi ha una que se la perd per lesió,
per el genoll,
que és la de Bilbao, si no m'equivoco.
La del 2024,
sí, no? Sí, perquè van jugar a Paredes-Engen.
Van jugar a Paredes-Engen. Sí que hi era la temporada passada quan el Barça va perdre amb l'Arsenal. El cas és que Mapi, que suma el seu palmarès a aquestes tres Champions, pot tancar la seva carrera al Barça amb aquesta quarta Champions, tant de bo sigui així. Una llàstima, però no es pot dir que no ens ho hagis anat explicant pràcticament. Sí, sí, sí. Recordes que al principi no hi havia ni oferta, després hi van fer una oferta a la baixa.
A la baixa, sí, sí, i finalment Mapi ha dit al Barça això, ha comunicat al Barça que marxa.
El Barça que probablement ja s'ho temia l'any passat i per això l'estiu estava una mica obert a veure què passava amb Mapi, sense posar-la al mercat, però dient veurem si ella...
Com amb altres jugadores hi ha hagut sensacions de diferents moments de què passaria amb Mapi diferents. L'estiu passat tenien claríssim al club que Mapi no renovaria i que marxaria aquest estiu, quan acabés contracte, claríssim, però durant aquesta temporada hi ha hagut una mica de tot, perquè sembla que a Engen tampoc li ha semblat fantàstic això de sortir del Barça, i per tant doncs aquí tenia inputs de que fora d'aquí ja, vaja, que trobes a faltar el que tens aquí, i diverses informacions i sensacions, i per tant, així com l'estiu passat el club ho tenien com molt coll avall, no? Mapi acabarà i marxarà. Durant la temporada hi ha hagut diferents sensacions, però ara ja la pròpia jugadora ha comunicat al club que marxa.
Ves que al final marxar d'un club en el qual has estat tan a gust, has guanyat tants títols, has tingut un paper tan protagonista, i un club que s'està bé costa
I que encaixa, marxar. Jo crec que encaixa a la perfecció amb les característiques que té Mapi, no? Sí. Li permet, per exemple, aquestes excursions en atac, aquestes incorporacions, moltes coses que potser Mapi en altres clubs no podrà fer amb tanta comoditat com fa aquí.
I també és cert que un dels temes era el destí, que segurament quan el club tenia clar que la Mapi marxava creien que aniria cap al Lió, i ara sembla que anirà cap a Londres, cap a London City. Ho té molt, molt avançat. Crec que ho havia dit Mundo Deportivo i crec que ja té contracte o precontracte assignat. Crec que això també feia que ja va passar amb el cas d'Engen, que va ser que la volia el grup Kang, per dir-ho d'alguna manera.
I després la trien on.
I al final va ser cap al Lió. I llavors la idea era que les dues anessin al Lió, però després Engen va acabar al Lió i ara Mapi segurament al London. Sí que és veritat que els agradaria que en un futur no molt lluny Engen també anés cap allà. Llavors també això era un tema de debat.
És que Engen va acabar al Lió i ha acabat sent una jugadora importantíssima al Lió, perquè és titular indiscutible com a central.
Titular com a central, una jugadora que recordem que quan arriba al Barça és mitjentre, que precisament per la lesió de Mapi acaba jugant de central, acaba fent-ho molt bé, campiona d'Europa amb el Barça, i ara ens la trobarem a la final.
I ara què?
I ara què?
Perquè Mapis no n'hi ha, però jo crec que hi ha...
Ja ve amb la llibreta.
No, jo crec que hi ha potencials Mapis. És a dir, no existeix un perfil com Mapi, però te l'hauràs d'inventar.
Exacte, i també s'haurà de treballar. Vull dir, crec que tot aquest canvi generacional que pugui venir és el fet que el dia de demà puguin ser una Mapi com la tenim actualment.
Crec que abans no hi havia centrals esquerranes top i ara segurament sí que n'hi ha més.
És que jo crec que una central de rendiment immediat
no podran
signar. Potser es recupera Martina i firmen a un talent jove que pugui entrar.
Que a Pere li agrada molt això de central.
Clar.
Clar, després de molts anys sabent-nos de memòria quina era la parella central del Barça, Paredes-Mapi-Mapi-Paredes, doncs a partir de la pròxima temporada hi haurà Paredes, jo crec que fixa a l'11, i veurem qui s'acaba afiançant, si és un fitxatge de fora, com ara apuntaves, Andrea, d'una jugadora emergent que ells puguin tenir vista i que sigui un perfil similar i que en un futur considerin que es pugui consolidar.
Jo crec que anirà per aquí.
Sí, perquè a priori hauria d'haver sigut l'Ai Alexandri, però...
Sí, que és cert que de cara al tram final de la temporada que ve...
Ja tindràs a Alexandri, clar.
Hauria d'estar disponible.
Però clar, la tindràs...
Però mai se sap, també.
Però no saps a quin ritme, no, aquesta mena de
perquè
lesions...
Perquè Julia Torres verda, encara...
Bueno, és que per partits de la Lliga F t'ha funcionat Adriana, també.
Vull dir
que pots anar tirant amb aquest tipus de perfil. Jo crec que firmaran a Martina, o sigui, tornarà a Martina i potser una jugadora jove, però amb potencial Mapi. Jo crec que anirà per aquí. No ho sé,
Has de fer un capítol de centrals. perfil Mapi.
Ja, però després amb... bueno.
Això li roba. Ho farem al pròxim capítol o al següent, però serà de pagament. Aquell serà de pagament. La secció de l'or posarem
un subscripció.
Aquella part subscripció.
És que des del Barça els tios em diuen tens bones idees, eh? Ja.
Doncs aquesta és la notícia que us expliquem aquí al Fem Futbol. Mapi, que ja ha comunicat al Barça que no continuarà. És la primera sortida que us avancem. És cert que la Dona Batlle també, els companys d'ESPN ja van apuntar la
bé,
setmana passada.
Nosaltres vam dir que sortia i ESPN va dir on anava, no?
Va dir que a l'Arsenal, que també sí. Vull dir, a Londres les tindrem totes.
Clar,
al final.
El tema Dona era que evidentment és el que havíem comentat, que tenia bastant clar l'Arsenal, però hi havia l'opció de que si l'Arsenal, perquè com que durant la temporada el United i el City han estat molt amunt i era com Chelsea o Arsenal qui es classifica per la Champions, i hi havia l'opció que si l'Arsenal no es classificava acabés podent anar cap al Chelsea, però un cop més o menys ja està clar que l'Arsenal sí que es classificarà en principi si no passa res, sí que està decidit que és l'Arsenal.
Mapi i Ona que estaran fora. Graham, ja vam explicar aquí que es queda, no marxa tothom,
per
calma, que no marxa tothom.
I és bona notícia pel moment en què està ara.
Home, sí, Graham va estar molt bé. Sí.
Graham, t'estimem.
Molt.
I ens queda saber un parell de futurs d'incerts també, que ara en parlarem, però primer, la final. Sabeu què tinc aquí?
Els paperets.
A principi de temporada vam apostar per quines eren el nostre pronòstic de final de la Champions.
Ostres!
Ja ho veurem. Recordem que en aquell moment no, era el principi de la competició, per tant, pot ser que ara aparegui una final que no ha estat possible. Per exemple, si algú ha posat Lyon-Arsenal, evidentment la final no era possible.
Si algú ha posat Haken-Sampoten, com jo.
A veure. Ui, mira, primer apareix el meu paperet. Us juro que no l'havia preparat. Però podeu comprovar que...
Molt heavy, com l'he vist a baix, apuntant.
No, us puc assegurar que no. A veure, segon paperet.
Aviam.
Paula.
Aviam.
Barça-Chelsea. S'ha de dir que va tatxar la seva primera i va posar Barça-Chelsea. Crec que vas dubtar, però al final vas
apuntar. La primera impressió sempre és la cabal.
Però se'm dona fatal, això, eh?
A veure, què més? Tenim la Maria Tiques. Barça-Chelsea.
Ah, també.
No sé per què no vaig posar el lío, sabent la platja que tenia.
Jo tampoc sé què vaig posar.
Bé, l'any passat tots pensàvem tard o d'hora el Chelsea arribarà a una final, no? La Ruth també, Barça-Chelsea, però què us està passant? Compte, que a veure si seré l'única que he encertat.
És que el Chelsea apuntava moltes maneres.
És que hi ha molt fan, ara volem veure el Hammarby.
Falta Andrea Ors. Andrea Ors, que haurà posat
Hackenhammarby.
Olímpic de Lió-Barça.
Molt bé.
Andrea, bé. Doncs hem encertat 2 de 5.
Però Sònia té punt extra perquè ha posat el Barça primer, eh? Han encertat
tot. I serà local, eh?
Vinga, va. El Barça-Bayern del Camp Nou ens va deixar una imatge molt significativa. L'emoció d'Alexia Putellas en ser substituïda. De seguida us expliquem quina és la situació d'avui, però aquesta final. Barça-Lió, Romeu Giraldez, Wenger Mapi, Markel Vivés. Molts ex del Barça.
Sí, heavy, eh?
Jo aquesta setmana deia, per mi, 50-50. No m'atreveixo a dir que el Barça 50-50. És favorit.
No, i en tot cas, crec que el que se li hauria d'exigir és el Lió.
Jo també ho
per
crec.
Per la plantilla que té, sí. Per tots els recursos que té, per com el Jonathan coneix el Barça. Sí que és cert que crec que el Barça juga millor. I que el Lió ha tingut errors, i al final també és el primer any d'un nou projecte, moltes jugadores noves, etc. Però per plantilla i per recursos en cas que les coses no vagin bé... I sobretot ofensius, el Lió té una plantilla molt més llarga i molta qualitat.
I que és un equip que s'adapta a qualsevol context. Ara tenen a Lili Johannes, que els ha fet com
boníssima.
Millorar la possessió. Tenen a Diani per jugar amb espais. Tenen a Dumorne, que també et juga a l'interior. A mi em sembla un equip completíssim.
És un equip amb molt de potencial. A mi sí que em sembla que en defensa té alguns punts febles.
I en sortida també de pilota.
Engen, per exemple, em sembla un punt feble de la defensa.
Totalment.
Lorenz em sembla un punt feble de la defensa. I fins i tot baixar a nivell defensiu em sembla un punt feble.
No està com estava.
I ojo, que la portera Igual ens pot fer algun regal.
Jo li demanaria... L'actuació del partit d'anada contra l'Arsenal li demanaria que, si pot ser a la final, també li agrairíem. A mi em sembla que el Barça juga futbolísticament, juga millor, però jo no sé si us passa a vosaltres, que sóc molt prudent pel que vam viure a la final contra l'Arsenal i pel que vam viure al partit d'anada contra el Bayern. És a dir, que si et troben la manera de tancar-te els espais, el Barça té tendència a ofuscar-se.
I el Jonathan, amb això, és un friqui, i perdoneu la paraula, per si ens estàs escoltant, però sí, és un friqui del futbol, igual que també ho espera.
Sí, tots dos molt tàctics, és veritat.
Sí, i crec que es tindran molt analitzats, etc. I Jonathan coneix molt bé el Barça, sí que crec que ha millorat, ha canviat coses, Pere, però crec que és un punt en contra que Jonathan conegui tan bé les jugadores del Barça, etc.
Sí, i a part de que cada equip jugarà a lo seu, crec que aniran, sobretot, pels punts febles de l'altre equip, per veure fins a quin punt es pot tensar tant la corda com per treure'n profit.
Sí. Jo m'imagino un Lió que sortia amb 7 davanteres, pràcticament. Sí, sí. Perquè sap que és, que potser es queden 5-4 o 6-7 o però que aniran a saco.
Clar, és que juguen amb Dumorné mig del camp, no? I clar, juguen amb una jugadora així al mig del camp i al davant, no sé si Chawingo arriba o no arriba, però amb jugadores determinants al davant, amb recanvis determinants, si les que estan a l'11 no funcionen, i després, per exemple, són un equip que va molt bé l'estratègia. L'altre dia contra l'Arsenal fan un gol de corna, gol de penal.
I que bona que és Jules Brand, eh?
Jules Brand és boníssim.
Però és que els canvis que fa el Lió podrien ser perfectament titulars en el mateix
equip. És que el Jonathan pot fer dos 11s de gala perfectament, cosa que el Barça no té, però per això també crec que té molt mèrit el Barça arribant a la final amb la plantilla curta que tenia o que té, i el rendiment de tot l'equip i també de la banqueta, etc.
Insisteixo, la final és el 23 de maig. Aquella setmana tindrem capítol de Fem Futbol i acabarem d'analitzar el Lió amb la secció habitual de l'Ors, que avui ens l'ha dedicada a la final de l'Europa Cup. Tothom està molt interessat en aquest Hackenhammerby. No, encara no en parlem.
Deixeu-me en pau.
Jo quan ho vaig veure, t'ho vaig enviar i vaig pensar, mira, la faré feliç.
Sí, home, és que és la final desitjada per tots. No sé per què estem tan dependents d'Oslo. Va, Ruth, dues preguntes molt senzilles. Qui decidirà el futur d'Alexia?
Alexia.
Val. L'ha comunicat al club?
Que jo sàpiga, no.
El club creu en què es queda? Tenen fet 3 al final.
Tenen molts dubtes de què es quedi.
Doncs aquesta és la situació amb Alexia, perquè a vegades tenim molta pressa per informar abans que fins i tot la protagonista es decideixi.
Exacte.
Podem apuntar indicis, i un indici claríssim és l'emoció del diumenge, quan la substitueixen, tot i que ella explica que ha tingut una setmana complicada, també li pot passar pel cap que potser és el seu últim partit al Camp Nou. Però no es podem informar que marxarà abans que ella li digui al club o prengui la decisió, o que es quedarà, que prengui la decisió definitiva, perquè potser ara té una cosa en ment i la final de Champions li pot canviar la perspectiva o el que visqui en les pròximes
setmanes.
I altres coses
també, per la informació que tinc jo, és que segurament tenia una decisió, entre cometes, avançada, o segurament anava més cap aquí, de que segurament marxaria. Al final també és cert que no és fàcil prendre la decisió de tants anys al club, tot el que significa pel club, de dir quin és el moment perfecte per posar punt final, perquè evidentment no és només motius esportius, també és ella com es veurà d'aquí un any, dos, etc. Quin seria el millor, si es queda, quin seria el millor contracte, etc. Però sí que, pel que tinc entès, amb tot el tema emocional que ha viscut el Camp Nou, tant l'altre dia com el dia del Clàssic, sobretot l'altre dia també, és que és una cosa que pesa molt i que al final potser t'acaba, com no tira enrere d'acabar que sigui el factor determinant per dir no, em quedo, però sí això que fa que potser, ostres, potser no vull marxar.
I potser el club encara té algun gest preparat, que no ho sé, perquè a mi em sorprèn...
Crec que l'haurien de tenir.
Que des del punt de vista del club és, decideix ella...
Vols dir un contracte de renovació?
Sí, vull dir, el que fins ara el club li ha dit és, si vol, compleixes l'any que et queda. Potser el club...
Jo hauria de dir, no, volem que et quedis i t'oferim tal...
No ho sé, a vegades això ha passat, que el president ha decidit, no, que aquesta jugadora
no
s'ha de retirar aquí. Anem a intentar oferir-li amb diverses versions. Insisteixo que des de l'àrea esportiva, Ruth, la teva informació és que
no
hi ha hagut fins al moment oferta.
No hi ha oferta.
I n'hi haurà, però jo no descartaria que, de la mateixa manera que emocionalment a ella li pot pesar,
crec que el club li pugui pesar. Crec que des de la banqueta ho digui, de dir... ostres, tenim tota la gent entregada a Alexia. Cada vegada que la canvien, hi ha ovació màxima, tot el que genera. No que... només esportivament, és que és molt important el que sí. genera Alexia per al camp.
Que tampoc sé si és el millor per ella i pel club, la possibilitat de quedar-se o no. És a dir, clar, aquí tothom ha de pensar, i puc entendre que des del punt de vista del club també diguis, si és que el relleu l'haig de tenir, l'haig de pensar ja, tens a Serra Jordi, per exemple, o Vicky, i necessito que sigui ja... perquè serà millor també per ella no fer-lo en transició mentre ella sigui aquí, o no. No sé què pensa el club.
Jo crec que el que deia la Maria i el que deia jo abans en Mapi, hi ha hagut canvi de sensacions. Quan la temporada passada Alexia arriba als últims dies de mercat amb una oferta del PSG i li diu al club, ei, me'n vaig, el club pensa i aconsegueixen que finalment no marxi i li prometen que aquesta temporada, tot i que tingui aquest mes 1, faci el compliment, per tant, hauria de continuar Alexia per contracte, li diuen que això no valdrà i que si ella vol marxar aquesta temporada podrà marxar sense cap tipus de contraprestació cap al club. Aleshores, el club veu en claríssim que Alexia marxarà aquest estiu. Però sí, és veritat que amb coses que han anat passant, doncs la cosa ja no està tan 100% clara. Algú l'altre dia, en una reunió de Catalunya Ràdio, comentava el tema Messi, no? De la sortida de Messi. Messi també era una icona. Jo crec que el Barça no pot fer-li una oferta a nivell Alexia. Crec que no pot. I crec que per això...
Ni ho intenten, vols dir.
Ni ho intenten, perquè crec que no està en condicions de fer-li una oferta. Hem parlat molt la temporada passada que el Barça volia Bull, i el Barça no va poder fer-li una oferta a Bull perquè no tenia pressupost per fer-li, perquè tenen molts problemes econòmics i per molt que vulguin, doncs hi ha coses que no poden. I ara no vindrà cap estrella perquè encara que marxin i deixin buit salarial aquestes jugadores, s'ha fet mans i mànigues per renovació, per encaixar renovacions de gent estructural.
La Cata Pina.
Cata Pina, els hi han acabat firmant uns contractes que són com puzzles
que, ja
que encaixen amb el tema salarial de quan ja no tindrem segons quins pesos.
Clar.
Però si tu vols continuar amb la part estructural encara de l'equip, o fins i tot el d'Aitana. Clar, l'Aitana no fa tant que va renovar el seu contracte. Per tant, s'han encaixat aquestes renovacions estructurals de l'equip en el que passaria amb aquests pesos pesants que deixaria la plantilla. Per tant, la política del club, si no canvia les coses de cara a l'estiu molt, és a dir, que s'aconsegueix l'1x1 i això canvia molt, és que no es poden fer grans fitxes, perquè és que no poden.
És que també, per exemple, hem de tenir en compte Vicky, que també va rebre oferta, etc. I són jugadores per les que has d'apostar a 100% i dedicar tot el que puguis amb Vicky, fins i tot amb una Serra Jordi de torn, que sí que va renovar aquest any, però és que ara aquest estiu et vindran a pagar-li la clàusula, segurament, o t'intentaran treure-la com sigui.
Perquè Cata, si Cata ja ho tenen fet, si Pina ja ho tenen fet, no ho anuncien. No ho anuncien perquè tenien la idea global feta del que ella vol, arribarem fins aquí i sí, ens hem trobat, però ara hem de fer... Aquí on ens hem trobat hem de mirar com hi arribem. I com hi arriben? Doncs fent amb aquests equilibris.
Bé, doncs veurem sobre aquesta base què decideix Alexia, a qui segurament aquest estiu li vindran amb contractes molt importants i potser més importants que si espera un any. I ja, també ella això ho ha de valorar, més enllà del tema emocional que s'entén.
I el tema futbolístic, que ho recordàvem aquests dies, que recordo que quan va renovar Alexia, ja ho vam dir nosaltres, que en aquell moment, que han passat moltes coses, en aquell moment la idea d'Alexia era complir el cicle d'aquests 3 anys i deixar pas a les que venen pel darrere. O sigui,
perquè veu que ve competència forta. Sí,
ostres, a mi em va sorprendre aquesta visió de quan acabes de signar un contracte. És veritat que després passen coses i ella ara està a un nivell que no estava fa 3 anys. Clar, ja es deu veure que encara podria estar al nivell. Però que ella és una tia, ostres, molt madura de pensar, no és només l'oferta econòmica, no és només, és que jo ja no tingui un paper o un rol.
És que és totalment lícit que vulgui marxar d'aquesta manera, s'ha guanyat el dret per tot el que ha donat a dir com
segur.
I quan, i a mi el que em sabria greu és que penso que guanyarà la pilota d'or i em sabria greu que la guanyés amb un altre
club
que no sigui el Barça, quan el Barça podria presumir de tenir 6 pilotes d'or. Però també és una cosa seva, és una decisió seva i
totalment,
crec que se la respecta.
Totalment.
Per cert, una idea pel club, si Alexia decideix anunciar el seu futur i acaba sent que marxa després de la final de la Champions, Barça-Reial Societat, dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, ara mateix al Johan Cruyff, però si realment ella ho anuncia i ho volen fer oficial, és un bon partit per homenatjar-la, sí, i fins i tot per no, portar-lo al club, al Camp Nou.
És que no n'hi ha més, perquè,
no, és aquell i
perquè
ja
el de demà, evidentment, ja no serà i no hi ha més.
Per això li quedaria aquesta oportunitat al club i a ella mateixa de fer un homenatge al Camp Nou a l'altura del que és la segona màxima golejadora històrica, sí, del club. Veurem si d'aquí a final de temporada supera César, ara mateix empatada amb César.
Ja que ens hem quedat sense Messi.
No, però exacte, al final que els senyors de corbata estiguin a l'alçada del que ha significat Alexia, no només al futbol, sinó també de manera social.
És que crec que no tothom és conscient d'això. No.
Em preocupen els homes amb corbata, a mi, sí.
No tots, però...
Aviam sí, què acaba passant.
Veurem què és el que acaba passant amb Alexia Putellas, que més enllà de ser la capitana del Barça, és que és una icona del futbol en general a dia d'avui i, per tant, que el Barça ha d'aprofitar que la té a les seves files. I un últim apunt. Ens queda molt ràpidament un altre futur. Avui, la veritat és que tenim molta teca, ja ho deia jo al principi, perquè un altre que acaba contracte és Salma Parayuelo.
Sí.
I, a més... Justament, jo crec que va fer el seu millor partit de la temporada, sí, aquest sí, diumenge passat contra el Bayern.
Sí, molt bon partit que la pot ajudar perquè ella sí que està una mica incòmoda per la falta de minuts i protagonisme aquesta temporada. Acaba contracte. El club, si hi ha oferta clara, serà una oferta a la baixa, o sigui, no arribaran els números que té ara mateix Salma del contracte que va fer quan la van fitxar, per tant, si hi ha renovació serà una oferta a la baixa, el club hi ha dubtes. I de la jugadora, doncs... La jugadora ha fet moviments que fa poc d'agents, ja no està... Sí que té contracte amb l'agència amb qui estava, però ja no l'estan portant ells perquè acabarà a final de temporada i la renovació o el fitxatge per un altre club li farà una altra agència. Però la sensació és que això, que ja voldria més minuts, que és veritat que ara està... aquest últim partit va jugar i ho va fer molt bé, però que... Aquí no té la sensació que no tindrà tants minuts ni un bon contracte, i clar...
És que Salma és...
Aleshores és com, va, si tindré un contracte pitjor i aquí no tindré minuts, doncs segurament és probable que es busqui les garrofes fora.
Home, és que pot tenir mercat fora del Barça, perquè dissabte ha demostrat que si li trobes el context adequat, sí, és una jugadora molt útil.
És que és una jugadora de contextos determinats i de partits concrets. O sigui, no és una jugadora que tu...
Champions.
Sí, però no és una jugadora que tu sàpigues que en tots els partits et pot fer la mateixa funció o el mateix rol. No són en partits concrets, amb contextos concrets en els quals el Barça pugui aprofitar, per exemple, molts espais darrere.
I que jo crec que per necessitat vam intentar convertir a Salma en una jugadora que no era.
Sí.
Però es va provar molt poc, això de fer la jugada lateral, que era una de les idees perquè tingués més minuts.
Crec que es va lesionar pel mig i allò va trencar la idea.
Va sortir Carla Julià, que ja era com una bona suplent del lateral esquerre, i aleshores... Realment, aquesta temporada Salma ha tingut molt poc protagonisme, fins ara, que sí que l'està tenint.
Sí que crec que quan va haver-hi el boom Salma l'any del Mundial, després la temporada aquella que Jonathan troba amb Mariona, Salma i Caro a la dreta i tal, crec que en aquell moment potser hi havia una sobrevaloració una mica de Salma, que era molt bona, però llavors també a nivell de màrqueting, d'ofertes, tal...
Sí. Tot va créixer.
De contracte, ella també va anar al club i va dir no, és clar, que vull no contractar perquè és que cada dos anys seguides tercera en el pilotador i potser segurament no era la realitat del rol que tenia, no. Però sí que en partits importants, en una selecció, etc, té aquest rol, llavors pot demanar més i des de llavors sí que hi havia ja una mica discrepàncies amb el contracte amb el club. Llavors, no sé.
Moment Panini, toca obrir sobres. Compte que estem a punt d'acabar aquest àlbum que de convivències avui al...
Però si tens molts cromos, jo l'he mirat i he pensat que sí, d'on t'agrada la Sònia transcromos?
Escolta, m'obrirem un... Avui n'obrirem dos perquè...
I l'Andrea al començar el podcast deia que no tindríem de l'Espanyol, doncs
home,
toma.
Home, ja era hora. Tres. És que ens falten moltes jugadores de l'Espanyol.
Sí?
Sí.
Avui l'acabem
d'omplir. Bueno, Marta Torrejón, m'ha tocat el primer cromo del Barça.
Mira, aquest em fa molta il·lusió. L'Anna Torrodà, molts petons i molts ànims per ella.
Des d'aquí, molts ànims,
Anna. Molta força. Que et vagi molt bé.
Mira, avui teníem previst parlar-ne amb la Paula perquè s'ha lesionat d'encreuats.
Sí, per això.
I això ja sabem que és un any, en el...
Baixa duríssima.
Molt, molt, molt.
Sí.
Doncs un petó des d'aquí a l'Anna Torroda i molts ànims.
Molts.
Pai. Us he de dir que em vaig posar un matí a enganxar cromos i va ser un matí tan relaxant. Sí,
sí, sí,
tan feliç. Mira, la música, a mi no em va faltar la musiqueta, però relaxa molt enganxar cromos.
Els senyors de l'àlbum Panini els hem de dir que estem a punt d'acabar aquest àlbum i que no discriminem, que un del Mundial també ens aniria bé.
I
oi?
Si fos un de la Champions també estaria bé.
Ah, doncs mira,
perquè sí, imagineu-vos un cromo de Clara Bull.
Oh, sí, 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 un de la Champions. Brutal. Seria boníssim, això. Va, ens ho apuntem per donar-los com a idea de cara a la pròxima temporada. Arriba la secció de l'Ors. Andrea, farem un àlbum de la Champions, però em sap greu dir-te que no de l'Europa Cup.
Però per què
fins
no
aquí
estem,
no arribem.
Per què no,
no hem estem vibrant
el programa amb això? Què maquim ni què mapa.
Final a doble partit, a més.
Exacte.
Aquesta competició
és estranya. I la tornada,
molt.
Sí, la tornada la va guanyar el Haken per 3-1. I clar, evidentment, jo us havia de vendre les meves motos de la final.
Sisplau.
Mira, el primer nom que us vaig deixar és Felicias Roder. Vale, que ja és un clàssic d'aquest podcast, sí. Que per això aquest podcast val molts bilions.
I ella també.
Exacte. La davantera suega de 19 anys va marcar un hat-trick, eh? Oh. És una davantera que ho té tot. És una tia autosuficient, que es remata amb la dreta, que es remata amb l'esquerra, que va a l'espai, que és potent. Jo crec que serà un dels noms d'aquest estiu, però us he de dir que a mi m'agradaria que fes un moviment com Gapset. És a dir, és una tia amb molt de potencial, però que anés a un equip com no gaire top, que no anés a un City o un Chelsea, que anés potser a un Liverpool, a un espanyol, no és broma, un espanyol, no.
Liverpool ja té a Endemann.
Ja. Yeah.
No, ah, sí. Però sí, no.
Ah, sí, és veritat, és veritat. Sí,
un club que ja també pugui veure, o sigui,
exacte,
fer-se veure.
I que pugui jugar tots els minuts possibles, saps? Mm-hmm. Potser anar a un Chelsea o és un salt com massa gran.
I estaria estancar-se.
Però per mi serà un dels noms d'aquest estiu.
Segon nom.
Segon nom. Jussu Ba, és una jugadora de 22 anyets, també del Haken, extrem dretana, que juga per l'esquerra, amb molt desequilibri i facilitat per superar l'1 contra 1. Té un perfil físic boníssim, perquè és fort, és potent, i jo crec que anirà a una lliga americana, potser a Anglaterra, però és una jugadora que també posarà en pasta. És a dir, jo crec que aquest estiu el Haken es fotrà d'or.
Tercer nom.
I el tercer nom l'havia de dir de Hammarby. Ja vam parlar de Patterson, que jo crec que és el seu nou gran talent, però avui us he portat un altre nom. Emily Joramo, que espero que es digui així, o Joramo, que no ho sé. Jo una mica més gran, té 24 anys, és una migcentre perfil organitzador, que és una mica qui mou el fil de l'equip, i també té certa arribada a l'àrea. Jo crec que és una jugadora totalment perfil Premier.
Doncs tres noms. Avui no cal que facis triple, perquè han estat tres triples claríssims, aquestes magnífiques jugadores que s'has descobert avui i que en el futur segur que en tornarem a sentir parlar, tot i que ja no ho recordarem, o com a mínim jo.
Sí, però que digues, són jugadores amb moltíssim potencial.
Sí, estic convençuda. Bé, per alguna cosa han arribat a la final de l'Europa Cup.
Quan surti d'aquí, la Sònia ja no recordarà qui és Joramo.
No. Evidentment, no.
Una cosa, fa molta calor en aquest estudi.
Sí, fa molta calor. Ara ho arreglarem, això. Ens has d'explicar com podem anar a Oslo, però serà cap al final. Va, que li hem posat l'aire condicionat a l'Ors, que ens morirà aquí ofegada.
És que saps què passa? Com he estat malalta aquests dies, penso que igual encara estic malalta, igual moriré.
Interessant que ens aportis aquesta informació, que has estat malalta, quan portem ja mitja hora en aquest estudi amb tu.
I us he fet abraçades a tots.
Moltes gràcies, Ors. Vinga, secció de la Paula López al futbol català, que aquesta setmana l'hem de començar amb aquests dubtes preocupants respecte a l'estructura del futbol base de l'Espanyol, femenina.
Va sortir a les xarxes socials una piulada que parlava sobre el futbol base, no?, del femení de l'Espanyol, un club que a nivell de futbol femení és històric, és pioner i que té molta història.
Deixa'm dir que crec que era la informació de la grada.
De la grada, sí.
Aquesta informació respecte a la possibilitat de l'eliminació del futbol base femení de l'Espanyol.
Així és. I a nivell personal em consta que és una piulada certa, que és un tema que s'està parlant, que hi ha certa inquietud. entre els afectats, la veritat que és que hi ha això, no? Que hi ha certa preocupació perquè són conscients que el club està analitzant de manera exhaustiva el cost econòmic que suposa tenir i mantenir l'estructura del futbol base femení i els beneficis de tenir-ne, no? Aquest balanç entre els costos i els beneficis que pot oferir. I que ara mateix, de cara al futur més immediat, sí que és cert que semblen que estan tranquils amb el tema, però que no descarten que en un futur es pugui prendre la decisió d'eliminar la base.
Em sembla increïble que per un tema econòmic s'estiguin plantejant la possibilitat de quedar-se amb el primer equip i el juvenil com a màxim, no? Sí. Imagino, o el filial com a màxim.
Jo imagino que seríem el primer equip,
el filial i el C.
Però és que
l'Espanyol... És un club històric.
Sí, però és que l'Espanyol es regeix per la base. O sigui, totes les jugadores que tenen el C, totes les jugadores que tenen el B, a dia d'avui no és un club que es pugui permetre fitxar jugadores top de fora, no és un club que es pugui permetre ficar pisos, i que si s'estan mantenint és perquè tenen una base molt ben consolidada amb jugadores de talent, o sigui que tenen nivell i que poden competir en aquestes categories.
A mi m'agradaria saber el cost econòmic que comporta tenir una davantera en el primer equip masculí que no marca ni un gol, saps? I que ha costat molts milions.
Total.
El problema de l'Espanyol és totalment d'excusa, o sigui, la gent que mana no confia en el femení, i és així. Jo sé jo perquè he estat allà i punt, és gent que...
Però semblava que canviaria alguna cosa d'això i no...
Som unes il·luses perquè vam
Jo també ho pensava, però preguntes ara, home, amb la nova propietat...
Clar, als Estats Units,
no toquen res.
No els hi agrada. No és que no els hi agrada, és que no hi
confien. No s'hi interessen.
I també és un tema dubtós el fet que, ostres, per primera vegada no, però aquest any, per exemple, el primer equip ja s'ha sabut des de fa un mes i mig, que l'any que ve estaria a Lliga F.
Sí, sí,
que el filial també se sap... Exacte, el filial també se sap que des de fa un mes i mig, estaria a segona ref. I el C, que era un secret a veus, que anava a pujar de categoria. Vull dir que els tres equips principals que
funcionen
i que garantitzarien doncs, el fet de tenir les categories que han tingut aquest any, inclús una més, de dir, ostres, ara de moment el tema està de manera pausada, hi ha com una certa incertesa.
Per cert, que la continuïtat de Sara Monforte ja és oficiosa, no encara oficial, però continuarà com a mínim una temporada més, i que aquesta és la informació que l'Espanyol ha fet una valoració dels pros i els contres de tenir aquest futbol base femení, que de moment
tot queda igual,
però que no ho descarten de cara a un futur, i fins al punt que des del mateix club han hagut de tranquil·litzar els entrenadors davant d'aquesta incertesa, que
de moment
que la direcció, la propietat, diu que de moment no toca res.
Exacte. Ja m'imagino quan tingui una filla petita i trencaré el cor quan
li digui
mira, vull jugar a futbol, doncs no podràs perquè l'Espanyol no té futbol base femení,
i
em sortirà del Barça i haurà d'anar al Camp Nou.
I el teu pare què?
Després em presentaré a la porta a demanar explicacions a tothom.
Bé, doncs és el que hi ha, que efectivament aquest és el gran perill, no? Que les teves pròpies sòcies de petites no puguin somiar amb jugar
aquest debat
equip.
Després sigui cert o no, que acabi passant o no, que ja tinguem aquesta incertesa o que es generi aquest debat, és que...
I és una foto de com està el panorama.
No és digne d'un club històric en futbol femení.
Hem d'anar ràpid perquè no us ho creureu, anem tard. Descens de l'EM en una jornada, última jornada diria força cruel per l'EM.
Sí, la veritat que la penúltima jornada, va sumar l'EM, va sumar el Cacereño, va sumar l'Atlètic de Madrid B, que al final eren els tres equips que qui perdia o qui perdés qualsevol dels partits que tenia podia baixar, i es va confirmar el descens de l'EM Lleida perquè l'últim partit de Lliga va visitar el camp del València. Evidentment el València ha sigut dels millors rivals o dels millors equips que ha tingut la primera ref femenina aquesta temporada, i era un repte molt complicat.
Era qui ho tenia més difícil i no va poder superar. L'EM que baixa, ja us vam explicar fa setmanes que baixava també l'Europa, per tant a primera ref quedarà el Barça i qui pugui pujar.
Exacte, a l'espera de veure què fa l'Ona Sant Adrià. En el partit d'anada de promoció d'ascens va guanyar el Saragossa per 1-2, i ara aquest diumenge a les 11 del matí juguen al camp municipal de Trajana la tornada del play-off contra el Saragossa.
Doncs tant de bo pugi el filial del Badalona, que com a mínim tindrem dos representants catalans en aquesta primera ref. També estem pendents de la fase d'ascens de tercera a segona.
Així és, el Barça C, que va quedar campió de la Lliga de Tercera Ref, va jugar aquest cap de setmana passat al camp del Gijón Futbol Femenino i va empatar per 2-2. També es juga l'última bala per veure si pugen o no pugen aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. I veurem si l'any que ve podrem tenir un altre equip a segona ref o el Barça haurà de repetir a la tercera ref femenina.
I ja sabeu que la Paula López no va a la Vall d'Hebron, com hi va a vegades l'Andrea Ors, per veure si detecta talent, però si és sub-12.
Molt
heavy, estat pendent,
Paula,
del sub-12.
Sí, hem estat a Benidorm aquest cap de setmana passat, on es celebraven els campionats d'Espanya sub-12, tant masculí com femení. Des d'aquí donar l'enhorabona a la Federació Catalana i a les dues seleccions, tant de nois com de noies, que es van proclamar campions de la seva modalitat i, per tant, campions d'Espanya en sub-12.
Doncs ja ho tenim. Feu quinieles habitualment?
Jo abans en feia, amb ma mare.
Doncs n'heu de tornar a fer, perquè des d'aquest dimarts 5 de maig s'ha aprovat oficialment que a partir d'ara apareixeran 4 partits de la Lliga F cada setmana. Fins ara eren 15 partits entre primera i segona masculines.
I ara
un altre vici, eh?
Haurem de veure si redeixen partits de primera i segona. És important aquesta informació, sobretot perquè són milions, són calés per la Lliga F, que ja li convé per
i per la visibilitat de...
Clar, també,
sí,
evidentment,
molt bé, molt bé.
Per la visibilitat del femení.
Si més no, algú haurà d'estar pendent i em s'hi ha tocat.
Sí, com els fantasies, com els fantasies.
Nosaltres, de qui més pendents estem sempre és de la Lama, que és el nostre equip favorit de l'àlbum Panini, però aquest equip l'hauran de descobrir a partir d'ara tots aquells que facin travesses. Vinga, va, que marxem. Tanquem aquí el 14è capítol del Fem Futbol. Gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que volem saber de vosaltres a través del perfil de Twitter de la TDG-oficial. Si voleu saber com hi va la Ors fins a Oslo o quina és la seva proposta, al pròxim capítol us expliquem, que avui ens hem quedat sense temps. Gràcies a la Rubila, l'Andrea Ors, la Maria Tiques i la Paula López. Gràcies també al Marçal Turó, a càrrec del muntatge sonor, i gràcies un dia més al senyor Panini per seguir amb nosaltres. Els seus cromos ens alegren cada capítol. Tornem a la prèvia de la final d'Oslo. Tornem a la setmana de la final de la Champions. Fins aviat!
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.